La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 21 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, es poden escoltar a la ràdio a través de la 91.5 FM, la ràdio analògica, la de la Rodeta, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que estan avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a la Eva Navarro, artista visual. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Bon dia.
I Sergi Baixes, també periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui estàs rodejada, Eva?
Sí, totalment.
Avui hem intentat muntar una tertúlia més periodística, sobretot perquè tenim un tema, diríem, sobre la taula, o un parell de temes d'aquests una miqueta més durs i que requereixen una miqueta més d'anàlisi. Per un costat, ahir va ser un dia molt llarg, la veritat, oi que sí?
Massa.
Vam començar molt d'hora. Per un costat vam començar molt d'hora amb el rumor que s'havien aixecat les cautelars que fins aquell moment impedien l'inici de les obres de la Mirada. Curiosament, qui ho va confirmar oficialment no va ser el govern, ni tan sols l'ADENC, sinó el PSC amb un comunicat, amb una nota de premsa que va enviar als mitjans. Poc després ja va circular la resolució del jutge, que va enviar el divendres a les parts, on explicava els fonaments de dret, el per què, diríem, desestimava el recurs dels ecologistes, però també és cert, recordava que la decisió encara no és ferma perquè ADENC, com en totes les resolucions, té 15 dies per presentar al·legacions. I el govern, mentrestant, no n'ha dit res. Ja ens han avisat, i ho va fer ahir a mitges l'alcalde durant el ple, i també, diríem, per línia interna al departament de premsa de l'Ajuntament, que el govern no farà declaracions ni diran què faran amb aquesta decisió del govern fins que no hagin parlat amb totes les parts, començant per ells mateixos. És a dir, aquest matí, no sé si potser ara mateix, en aquests precisos moments, s'ha de reunir Junts i Esquerra, és a dir, els 13 membres del govern, per parlar de la mirada, i recordem que menys quan estava un al govern i l'altre a l'oposició, no pensaven el mateix en aquest tema. Per tant, suposo que primer han de consensuar què volen fer ells i després parlar amb les parts. Per tant, comencem, si voleu, per aquest tema, que va ser el primer del dia, que va arribar també al ple en forma de l'audiència pública i tots els partits van poder-s'hi pronunciar, i després ja parlarem del pressupost. Vinga, va, comencem per vosaltres, que ho vau viure també igual que jo.
Val. Bon dia a tothom. Jo vull començar, més que res, no té res a veure, però per denunciar una vegada més el genocidi que està portant a terme l'estat d'Israel contra Palestina. Crec que és de rebut aprofitar qualsevol mena d'altaveu per denunciar aquesta situació anòmala i que està passant amb la connivència de tota Europa, de tot Occident i de, bàsicament, tot el món. La pobra gent està sola i, bueno, volia dir-ho.
Molt bé.
Tot el suport.
Primer, en primer lloc, sí, lo d'ahir va ser curiós, perquè sí que vam rebre tots, més o menys, em sembla ser, cap a la mateixa hora que això havia passat, no?, de que s'havien aixecat unes cautelars. Realment no sabíem ben bé què estava passant, perquè és un tema que teníem la por de que es podia allargar indefinidament, i al final ho vam rebre per una mena de mig confirmació del PSC, que després va rectificar, que és el punt aquest de que s'han aixecat les cautelars. Les cautelars no s'han aixecat encara. És a dir, és un primer moviment en la qual ja hi ha una resolució, però hi ha pendent 15 dies hàbils per presentar un recurs d'apel·lació. Si es presenta aquest recurs d'apel·lació, el procés, el litigi aquest judicial, s'allarga més. Crec que és important deixar-ho clar perquè no continuem jugant amb les expectatives de la família i de la comunitat educativa, que la pobra gent està passant-ho molt malament, i que sempre se'ls hi posa un calendari que al final no es compleix. Per tant, si és veritat, això podria estar enllestit en 15 dies hàbils, però segurament, coneixent la trajectòria de l'ADENC, presentaran recurs i això s'allargarà molt més. Per tant, bueno, sí que és una bona notícia en el sentit de... Sembla ser que ja sabem per quin camí va el tribunal, però bueno, que encara queda temps per veure i tal. I en tema de posició del govern, que avui mateix, ja, bueno, ahir durant el ple, l'alcalde Vallès va dir que hi hauria un monogràfic que se centrarien durant tot el matí, durant tot el dia, va dir gairebé, a parlar del tema de la mirada. És molt important això que has comentat, Albert, al principi, i és que no estan alineats. Bueno, com a mínim, no fins ara, perquè fins ara el que va esgarrapar Esquerra en el compromís de govern, de coalició de govern, era que s'estudiaria una via alternativa, una ubicació alternativa, que és aquest conegut pla B que ja es va presentar, en cas que el conflicte s'eternitzés. El conflicte sembla ser que ja no s'eternitzarà tant, sinó que ja tenim un cert marge de temps en el qual ens estaríem movent. Per tant, ara què passarà? Perquè durant tot el mandat passant, recordem, Junts des de l'oposició sempre s'havia posicionat en contra de construir l'escola al bosc de Volpelleres, i per això volia apostar per una altra alternativa locacional, bueno, d'ubicació, no? Aleshores, Esquerra sempre s'havia posicionat a favor de construir-ho. Mireia Ingla era una de les seves principals banderes del mandat anterior. Per tant, ara veurem si realment es posen d'acord Esquerra i Junts o si això acabarà sent una crisi de govern que es podria desembocar arran de posicions divergents entre els dos socis.
Com deia el Sergi, són dos temes, no? Per una banda, hi ha més el tema judicial.
Prova del micròfon, que no sé si se sent del tot bé.
Hola, ara.
Diria que no...
Potser perquè ho has canviat davant.
No té res a veure. Espera't, passa-li el micròfon.
Ja passo el micro.
Sí, perquè em sembla que no funciona.
Val, ara millor. Val, com deia el Sergi, són principalment dos temes, no? Per una banda, hi ha tota la vessant judicial, que jo crec que és complicada també d'analitzar. En principi pot ser que passi que Adenc presenti un recurs i el Tribunal Suprem no torni a imposar cautelars. Això podria passar també. O sigui, no és que presenti un recurs i les cautelars tornin immediatament, però em sembla més interessant, no?, pel que ens afecta a nosaltres i pel coneixement que tenim, la segona via que obria, no?, del fet de com afrontarà això Junts, sobretot. Perquè inclús en el seu moment a Junts se li preguntava si demà s'aixequen les cautelars, començarà la construcció de la mirada al bosc de Volpelleres, i no et contestaven quasi afirmativament. Per tant, s'havia creat una expectativa també les entitats ecologistes que amb aquest nou govern es preservaria el bosc de Volpelleres i no es construiria ja l'escola. I jo crec que Junts ara haurà de decidir finalment si està a favor de construir l'escola al bosc de Volpelleres o no ho està. Jo crec que porta diversos anys jugant una mica a la dicotomia de no, busquem una altra ubicació, hagués sigut més ràpid, i ara realment arriba el moment en què s'haurà de decidir si es fa l'escola al bosc de Volpelleres o si no, si s'està més al costat de les famílies o més a favor del moviment ecologista, i jo crec que ja va sent hora de que finalment es prengui una decisió i un camí definitiu pel bé de tothom, no? I de la ciutat també.
És un nou episodi que afegeix complexitat a un tema molt complex. La veritat és que jo he vingut aquí 4 o 5 vegades i sempre ha sortit 3 o 4 n'hem parlat de la mirada, no? I això demostra que, doncs, que aquest és un tema de ciutat, és un tema important, i és un tema on van sortint sempre noves notícies que afegeixen, no? que recargolen una mica la complexitat de l'afer. Jo coincideixo que hi ha més pressió per l'Ajuntament, no?, per l'equip de govern en aquests moments, no? que coincideixo una mica amb el Bernat, que no quedava molt clar quina era la postura de Junts, no?, en aquest cas. I el que em sembla que sí que queda una mica més arraconat és el famós pla B aquell, no?, de construir en l'aparcament, que ja era una solució que em sembla que no va convèncer a ningú o no va convèncer gaire, i ara sembla que potser amb tots aquests moviments doncs quedaria més aviat arraconada, no? També es veu una certa pressió a l'Ajuntament, a l'equip de govern, en aquest moviment del PSC, no?, d'intentar com burxar una mica, no?, per amb tot el que va passar ahir, i veurem què passa, no? Però a mi, jo sempre dic el mateix, quan vinc aquí a parlar de la mirada, que és el tema de les famílies, no? Ja ho vaig explicar molt breument, no? Jo vinc de Barcelona, vaig estar en un procés d'aquests de nova creació d'una escola, en barracons també, durant 4 anys, i aquesta gent porten 6 cursos, o 7, em sembla. I això és insostenible, perquè en 3 anys ho va ser per mi i per les famílies que estàvem allà, perquè cada any es complica més, no? Arriben més alumnes, hi ha una complexitat d'espais, ja no saps ben bé on posar-te, i 6-7 anys em sembla que és inacceptable, no?, que no hi hagi una solució ja definitiva a aquest tema, tot i entenent la complexitat judicial de recursos, decisions i tot això, que potser també impedeix, no?, que tot això s'acabi desbloquejant definitivament. Però realment les famílies ho estan passant molt malament, i jo crec que això s'ha d'acabar, no?, en algun moment, o algú ha de prendre una decisió ja i tirar per algun dels camins que s'obren, no? Judicialment o veure què es fa.
Molt bé. Eva?
Sí, sí, en aquesta línia estic molt d'acord. Jo que no tinc tanta trajectòria en aquest cas. Ahir vaig fer una revisió, no? I vaig veure que porta en litigi des del 2016, no? O sigui des del principi ja... hi ha tota aquesta entrebancs, no? I realment que uns nens hagin pogut fer tota la primària sense haver estat en una escola.
Sí, és que marxaran, segurament. Sembla... Marxaran alguns nens de l'escola
que no hauran estat en l'escola. Jo a mi em sembla tot una irresponsabilitat molt gran. És a dir, com sempre els usuaris són els que acaben... I dic com sempre perquè sé d'altres casos a la ciutat que han passat... No funciona?
Hola?
Pugem. Ja està.
Vale. Sempre paguen els usuaris el tema, no? I penso que és molt irresponsable perquè ha passat en altres casos, jo conec en altres casos de la ciutat on per no solucionar temes, per no haver-hi prou eficiència, per no haver-hi prou personal, no sé què, per no haver-hi, no? Sempre acaben els usuaris o d'alguna escola, en el meu cas que jo vaig conèixer l'escola d'art o etcètera, en el qual els que pateixen són els últims. I què volia dir amb això? Volia dir que penso que ja d'entrada, o sigui, potser és molt naïf pensar-ho, però penso que d'entrada com es posen unes famílies en uns barracons? És a dir, no es pot fer una planificació molt més intel·ligent en el qual fins que no està construït un centre entren les famílies? És que a mi això ja em sembla com de primeres una cosa que no està ben resolta, no? I et dic, potser no és un pensament que potser si estigués a dintre el govern ho entendria. Però ara a mi això em sembla molt irresponsable ja d'entrada. No té sentit ficar gent en barracons. O sigui, per mi no té cap sentit. I si és que hi havia pressa, és que s'ha fet una mala planificació perquè ja fa molts anys que neixen nens a Sant Cugat. Llavors a mi això em sembla fatal. I respecte a això de les alternatives, jo trobo molt massa atrevit fer una escola al mig d'un bosc, no? Amb les poques zones verdes que hi ha. Jo ja trobo ja poc interessant, no? Però sí... es plantegen alternatives, primer, jo crec que se n'haurien d'haver buscat més, però si n'hi ha alguna, ostres, explotem-la, encara que tu diguis que ara està arraconada, jo crec que s'hauria de poder buscar.
L'aparcament aquest, no?, que deien.
Sí, vull dir, no sé, em sembla molt normal que amb el que s'ha aixecat aquí la gent, moltes vegades amb el tema ecologista, amb el que hi ha hagut d'entitats ecologistes defensant Torre Negra i tot, pensar que es cargarien un bosc i no passaria res, també em sembla, bueno... Uh-huh. Així és d'entrada el que penso.
Molt bé. Segurament ara ja estem en el punt del que és més ràpid, no? Precisament pel que diem de les famílies, no? Ara ja segurament arribem tard, o no, això ho hauríem de veure, a l'alternativa, no? Potser si s'hagués fet en el seu moment, potser ja sí que seria un pla B. Ara potser entre requalificacions i els diners perduts ja no els conto, però segurament també s'haurien de comptar. Sí. Volia fer... Ah, perdona.
Sí, no, afegint amb el que deia ella, que té raó, no? El sentit que estàs construint en un bosc i estàs, doncs...
Ja està.
Això, no? Que estàs construint en un bosc i si fos qualsevol, que s'ha dit moltes altres vegades, no? Si fos qualsevol altre equipament o un edifici d'habitatges, tothom veuria clar que no es pot construir allà i que s'ha de preservar el bosc. El gran problema és que estem parlant d'una escola i sembla que és el més preuat, no?, en principi. Per tant, és la dificultat d'aquest debat de què val més la pena, si preservar la totalitat del bosc o fer una escola, i és al final és un debat enverinat, no? I sembla que al final contraposis o uns nens o un espai natural que queden pocs, i si s'hagués parlat de fer un gimnàs, de fer un bloc d'edificis, doncs estaria clar que allà no s'hauria de construir, i el que ha afegit dificultat és el fet d'això, no? que sigui una escola i que l'escola sigui per solventar, com deia, hi ha un problema d'això, no? d'estar en barracons, d'estar dividits en dos espais, de tenir un petit, i de les dificultats que tenen, que no tenen ni gimnàs, ni cuina, ni biblioteca.
Perdona, sobre això que acabes de dir, jo em vaig llegir ahir la resolució sencera, i hi ha una frase, o sigui, cita la jutgessa, la Ramona Guitart, cita una jurisprudència, diríem, d'una altra sentència del Tribunal Superior, no diu a on, però vull dir, posa la referència, que diu... els equipaments són tan importants com les zones verdes a les ciutats. Deixa aquesta frase com a per fonamentar tota la decisió que venia posteriorment. I sobre el que deies tu al principi del titular i tal, si em permets, jo crec que És a dir, el que va decidir la jutgessa és aixecar les cautelars. Com amb totes les resolucions, hi ha possibilitat de recurs i, per tant, podria que això no fos així. Però que el que va decidir ahir era això, és això. Es pot titular del dret o del revés, és a dir, tots els titulars crec que són correctes. És com quan hi ha una condemna, sentència, evidentment, hi ha un recurs, però el titular quin és? Condemnen a X anys de presó tal persona. Després pot recórrer i el poden absoldre, també.
Correcte, correcte. Sí, 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 no, no, em referia més al tema definitiu.
Sí, 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 no, que amb això es pot donar falses esperances a les famílies.
Bueno, és que ahir mateix ens ho vam trobar.
Sí, sí, sí.
És a dir, ahir mateix ens vam trobar que les famílies, evidentment, van arribar al ple i van dir, aixequeu-ho ja. Aixequeu-ho ja, immediatament, urgentment. No pots fer-ho perquè és il·legal. És a dir, no...
Això és evident.
Clar, 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 però em refereixo, que a vegades nosaltres potser estem més a sobre dels temes i dels casos. Però, evidentment, presentar-ho, per exemple, el PSC va rectificar la seva pròpia nota de premsa, però perquè realment s'estaven com generant unes... No falses expectatives, però que sí, també, alhora, però que no estava del tot concret o que es podia llegir d'una altra forma que no acabava de ser. Era més que res això.
Mentre diguis que hi ha els 15 dies de presentar al·legacions...
Correcte, correcte, correcte. Sí, sí, sí. Sí,
no, sí però no, és que no, és un tema molt sensible i que, clar, al final és la que diu el Sergi, que l'expectativa de les famílies de que es construeixi a l'escola.
I també, perdó. És que abans has dit també, i l'expectativa de les entitats ecologistes perquè es pensaven que... O sigui,
que això ja estava detenit.
S'ha jugat sí. durant molt de temps, no?, en l'expectativa de les famílies i l'expectativa de les entitats ecologistes, no?, sense acabar de...
Però aquí hi ha d'haver, també... que l'Ajuntament fixi la seva posició, no? Que és el que dèiem que pot
Esperem
passar avui.
Aquesta setmana. No, no crec que avui concretament parlin, clar, però ho veurem.
Clar, perquè al final ha de prendre una posició, no? L'anterior govern la tenia molt clara, agradi o no agradi, o agradés, o fos més discutida, però tenia una posició, no?, sobre la construcció de l'escola. I en canvi aquí encara no sabem, no? I ja portem un temps, uns mesos, i estan passant coses al voltant de la mirada i encara no sabem exactament quina és la posició de l'equip de govern.
Bueno, és que ahir justament el ple es va visibilitzar una cosa que a mi em va semblar molt curiosa, que és un tots contra Junts. Que això és molt divertit perquè et pots trobar tot el plenari, no només el plenari, sinó també amb les entitats i la comunitat educativa, que està tothom d'acord amb accelerar el màxim possible, és a dir, la paraula aquesta és celeritat amb el projecte. Que és el que comentava l'Albert, no? que és més ràpid ara per la comunitat educativa. O tirar endavant amb aquesta alternativa ubicacional o recuperar l'espai al bosc de Volpelleres. Clar, això obligarà Junts a mullar-se. La posa en una situació molt difícil perquè fins ara no s'havia mullat del tot. Ara s'haurà de mullar del tot amb un company de govern que aposta clarament per recuperar l'espai inicial. I no ho veuen clar, perquè també hem de recordar... Bueno, ahir a la roda de premsa d'ahir al matí, quan els vam dir això de que hi havia aquesta resolució, ens van dir, ui, no ens hem assabentat ni des de Junts ni des d'Esquerra. Cosa que nosaltres sabem que és falsa, perquè els ho van rebre divendres. Però si ja divendres ho reben, tenen tot el cap de setmana per parlar-ho i consensuar una resposta, perquè sabem que això explotarà tard o d'hora. Comunicativament s'havien d'haver preparat. I no es preparen és perquè segurament hi ha molta més discussió interna i molt més conflicte intern dintre segurament més de Junts que d'Esquerra, que no tenen posició clara. I llavors ara han de parlar amb tots els actors i veure com desenrotlliguen tot plegat.
És que és el que dèieu, no? Que deia el Sergi, que deia el Dani, que és el moment de mullar-se. O sigui, al final governar és prendre decisions. No es pot contentar a tothom durant tota l'estona. Quan estàs a l'oposició pots anar parlant amb uns, pots anar parlant amb els altres, pots quedar bé amb tothom... Pots estar al govern i intentar parlar amb uns, fas unes promeses per allà, unes promeses per aquí, doncs que governar és decidir i és mullar-se. I no agrada, perquè al final prendre decisions és impopular, però és el que s'ha de fer. I ja està. I Junts i Esquerra ho té molt clar, tots sabem com estan anant aquests primers mesos, i la influència que té Esquerra al govern, doncs de moment és, jo la veig més aviat, petita, i al final el que ha de decidir Junts si accepta o no accepta fer l'escola al bosc de Volpelleres, que potser d'aquí 15 dies doncs el Tribunal Suprem torna a dictar cautelars i bueno, ja estem un altre cop al mateix debat, però jo crec que ja és el moment que digui, mira, es farà aquí sí o no.
I està per veure si això crea una crisi de govern, és a dir, si clar, Esquerra i Junts no es posen d'acord, ja han vist Esquerra menjar-se en passar-se altres gripaus durant aquests primers mesos de govern, però aquest és un molt gros, és a dir, és una de les banderes principals d'Esquerra durant l'anterior mandat. Si es fem enrere, què passarà? Esquerra marcarà perfil propi? No? Això provocarà això discussions internes? Veurem.
Sí, jo crec que aquí es veurà com ha sigut finalment aquest encaix i com derivaran els propers temps.
Jo crec que aquest tema de la mirada i el que ha passat, diguem, el que va passar ahir, diguem, era un fet que podia passar, és a dir, no és una cosa inesperada. Per tant, és d'aquests debats que són binaris, o sí o no, és a dir, i ja saps que o serà sí o serà no. Per tant, tu pots consensuar la resposta, fins i tot en el moment del pacte, què fem si és sí i què fem si és no. Per tant, jo vull pensar que això estava parlat, vull pensar.
Bueno, normalment et poses d'acord amb les coses que tens segur i no de problemes que creus que s'eternitzaran i que ningú s'esperava que això es resolgués, bueno, el tema de les mesures catalanes es resolgués en menys d'un any, perquè al final la justícia va molt lenta, les coses de Palacio van molt despacio i jo crec que no s'esperaven. I moltes vegades en aquests pactes de govern una mica així estranyots, no?, perquè eren oposició i principal partit del tripartit, a vegades et poses d'acord amb les coses que estàs d'acord i amb les que no, escolta'm, qui dia passa any empeny i ja veurem si a base de carrerilla ens acabem posant d'acord.
Sí, exacte. No és nou que vagin ficant coses a sota l'alfombra i que surtin un bon dia, no?
Veurem què en surt de la reunió d'avui. Doncs tanquem el tema a la mirada, tot i que deixem la porta oberta perquè sabem que en seguirem parlant. Dani, vés-te preparant perquè en seguirem.
Guarda els apunts.
Guarda els apunts perquè en seguirem parlant. L'altre tema rellevant del dia d'ahir, a banda de que va ser un ple de més de 7 hores, que déu-n'hi-do, vam començar a les 3 de la tarda i vam acabar gairebé a un quart de 11, és que es va aprovar inicialment el pressupost del 2024. Aquesta sí que era una de les... no diré obsessions perquè a vegades la paraula està mal connotada, però sí, sobretot de Junts, d'aprovar el pressupost a l'1 de gener, és a dir, que l'1 de gener estigui en vigor, sobretot perquè el tripartit no ho va fer en cap dels 4 anys. Per tant, aquesta era una obsessió. Han arribat derrapant perquè fins a últim moment no estàvem segurs que arribés en aquest ple de novembre, però al final ha arribat. Es va aprovar només amb els vots a favor del govern i amb les abstencions, això sí, del PSC i la CUP, dos partits que formaven part del govern passat, disposades a negociar, o sigui, una mica de mà estesa. Faig una repassada ràpida dels números. 144 milions de pressupost, un 5% menys que el 2023, que el 2023 inicial, amb la pròrroga, amb les modificacions de pressupost que va haver-hi durant el 23, o que hi ha hagut durant el 23, es va arribar, segons el que ens van explicar ahir l'Ajuntament, prop dels 200 milions. Per tant, la retallada seria d'un 27%. Això és el càlcul que va explicar ahir en Carles Burgaroles, el tinent d'alcaldia d'Economia. Menys ingressos, mateixos impostos, venda de patrimoni calculat per un valor de 3 milions d'euros i retallada en el capítol 1 en forma de no substitució de totes les baixes. Algunes, o sigui, es cobriran baixes per jubilació, però no es cobriran totes. La taxa de reposició 1-1 va dir, doncs això és el que segurament no es farà, i llavors el que es faran són reorganitzacions internes dins de la casa. Així hi ha grans trets, evidentment hi ha molts més detalls, si vosaltres que us heu pogut mirar els números, si destaqueu algun altre, doncs endavant. Què en penseu de la part política, si voleu, i de la part econòmica d'aquest pressupost?
Bueno, no ens han passat el tríptic encara, crec, de tot desgranat. No. Que sí que tenia l'oposició, els partits de l'oposició, nosaltres ho vam demanar i encara no ens l'han passat, cosa que és una mica raro, i continuem criticant-lo de que a vegades ens falta documentació, si us plau. No, a mi, de tot plegat, el que em sembla més curiós i significatiu és aquesta valoració en positiu que vam fer tant PSC i la CUP, partits del tripartit, aquests nous pressupostos. Crec que denota molt bé que, igual que, per exemple, sí que es va criticar de forma bastant transversal una de les primeres mesures que va aplicar l'equip de govern, que va ser la pujada de sous. Tothom va dir en plan, queda poc estètic. Ara mateix, en tema pressupostos, s'ha blindat la despesa de les partides socials, cosa que crec que la majoria del plenari està d'acord i així es va veure ahir. I aleshores aquest suport és bastant simptomàtic. I si res més, en tema així de números que s'ha protegit, perquè clar, si tu blindes unes coses, si tu poses un escut a unes partides, és que t'estàs carregant altres. I les que sí que hem vist, que ens van comentar ahir, i pel que vam poder intuir, perquè no tenim, repeteixo, els números concrets, veiem que on patirà, les àrees que patiran més seran la de cultura, esport, comerç i les aquelles activitats organitzades pel propi ajuntament, sigui ja festes de Nadal, festa major, etcètera, etcètera. Per tant, sí, mira, per salvar unes coses t'has de carregar les altres. I em va semblar molt, molt, molt interessant, perquè aquest primer 2024, que l'objectiu prioritari de l'equip de govern és sortir del pla de sanejament, que això limita molt les, és com un arnès que et limita molt els moviments del consistori, és sortir en menys d'un any. I va comentar el Marco Simarro, el portaveu de la CUP, que ojo en com sacrifiquem tant aquest 2024, que ja es preveu que no es farà res, que no comporti unes conseqüències més negatives que després s'hauran de pal·liar i de forma més significativa de cara als següents anys. Per tant, és un joc d'equilibri, és un joc de malabar. Veurem com se n'en surten, Carles Brugueroles.
A veure, per una banda, que hi hagi pressupost a l'1 de gener, jo crec que és una cosa que està bé i que és el que hauria de ser. Això per començar. És veritat que es va presentar amb urgència i l'oposició no haurà tingut tant temps, però bé, jo crec que les entitats ho agrairan, les escoles que reben les subvencions i les ajudes ho agrairan, les famílies que reben... Això per una banda. Després, el tema de sacrificar el 2024, ja s'està sacrificant el 2023, passant moltes despeses aquí. Al final, el que vol el govern és perjudicar aquest 2023 i 2024 per poder fer els dos últims anys de mandat, poder fer totes les inversions que no podrà fer en aquests. I després el que deia el Sergi, jo sense veure les partides partida per partida, em costa molt valorar el pressupost. Diuen que blindaran la despesa social. Bé, de moment les beques escolars per l'escolarització de les quotes escolars han baixat a la meitat. Hi ha moltes famílies que amb el val escolar no poden pagar les quotes i això s'està notant. Han anat a l'Abacus a comprar pisos, però no poden pagar la quota de material de les escoles, per tant, per mi això sí que és una retallada. Pel que tinc entès, en l'àmbit escolar hi haurà més activitats que no es faran. Altres que segurament no seran doncs, essencials, considerant que no són essencials, però en l'educació sí que es retallarà, per exemple. I per tant, jo sense veure les partides, em costa dir que no es retallarà gens en despesa social, però és evident que, bé, que si volen revertir la situació en un any hauran de fer una retallada important d'aquest 27% respecte a final d'any de 2023 i s'haurà de veure com es concretarà. Jo veig normal que s'ajusti pressupost en festes de Nadal, en festes majors, en cultura, en esports, al final has de repartir una mica, jo crec, la retallada i en inversions doncs, també va baixar no? un 80%, crec que era de 15 milions que estaven pressupostats el 2022 a 3 milions, que vol dir que pràcticament no es podrà fer res perquè qualsevol administració posa dos bancs i es gasta 150.000 euros. Per tant, es podrà fer poca cosa. I sí que crec que bé, que l'oposició també va ser conscient de la situació econòmica de l'Ajuntament, va entendre aquesta contenció i entén que, bueno, que es faci una certa priorització d'aquesta despesa social.
Una primera consideració així més política, no? Mirant qui havia votat a favor i en contra una mica el que deia el Sergi. Vota a favor el govern, s'absté PSC i CUP i voten en contra els tres partits que no estaven, no? Que no tenien representació en l'anterior legislatura i el vot, aquesta abstenció, diguem, de PSC i CUP, que no sé si qualificada, no sé, de vot de confiança o de potser comprensió cap a la situació complexa que té l'Ajuntament econòmicament, no? Que la coneixen de prop perquè eren govern fa uns mesos, doncs, bueno, situa una mica on estan, no? els diferents grups davant d'això, no? A mi m'ha sorprès alguna orientació del vot, però vaja, entenc que hi ha aquest component de conèixer quina és la situació, quina és la gravetat de la situació a l'Ajuntament per tot el tema del dèficit que s'arrossega i això. Després coincideixo amb el Bernat, no? O sigui, al final, fins que no coneguem una mica la lletra petita i les partides, doncs no sabrem exactament què és el que cau, el que no cau, però sí que m'ha semblat llegir, no sé si ho he llegit al tot, al Nació o al Cugat Mèdia, que cooperació també podia ser una de les àrees que i aquí per la part que em toca, no? És un treball. Amnistia no rep subvencions, per tant no ens afectaria, però sí que bé, Sant Cugat té un històric de cooperació i té una xarxa potent d'entitats solidàries i això també m'inquieta una mica quina pugui ser l'impacte que pugui tenir, no? El famós 1% que Sant Cugat doncs dona en cooperació, això ja quedaria, em sembla que compromès, no? I per mi això sí que seria un pas enrere bueno, el que dèiem abans, no? Amb el Sergi que parlava d'Israel i de Gaza, en un món que vivim tan convuls, i és necessària la cooperació. No són polítiques, són les polítiques que cauen normalment la, quan hi ha una retallada pressupostària, no? Tot el que va fora, i són més necessàries que mai, no? No és només un tema de solidaritat, és un tema de construir un món millor, un món més just, i els ajuntaments aquí, els ajuntaments catalans tenen un històric de treball, de cooperació molt fort, no? des de finals dels anys, des de que van arribar els ajuntaments democràtics a finals dels 70, a principis dels 80, i això s'hauria de mantenir, no? S'hauria d'intentar mantenir.
Molt
bé. Jo tot aquest tema d'abstenir-se o no, jo ho llegeixo més que aprovació, llegeixo també una voluntat, suposo, de no bloquejar la situació i de que finalment s'aconsegueixin uns pressupostos, que això ja és d'agrair, perquè realment que mai, bueno, ho recordo molt poques vegades que s'han fet abans, i com a membre d'entitats molts cops hem hagut de patir aquest tema, perquè com que jo he estat molt implicada amb el carnaval i és el febrer, mai tenim els diners, no? Mai sabem quan és alguna cosa que es repeteix. Però bueno, a banda d'això, jo he llegit, no sé a quin lloc ho he llegit també, que es retallarà tot, i que es retallarà, però menys els serveis socials i les entitats, no? Uh-huh. I llavors, però després en canvi es retalla cultura, llavors no ho acabo d'entendre, no? Perquè no m'acabo de creure que no es retallin el tema de les entitats, o sigui, ja tot i que ara no m'ho crec, vale?
Perquè en cultura crec que és el que fa l'Ajuntament.
Les festes,
sí,
no?
Clar. El que organitza l'Ajuntament, però no el que organitza ahir ho deia, la societat civil organitzada està blindada.
Clar, però a vegades hi ha coses que estan entremig. És a dir, per exemple, la festa de Carnaval, i em sap greu repetir-me, la festa de Carnaval pretén ser la festa major petita, la festa major d'hivern, pretén ser una cosa que és festa de ciutat. No és una cosa que jo m'invento i faig la meva celebració. No és com una trobada bastonera, per dir alguna cosa, m'explico? És la festa per tothom que s'organitza en aquest moment, no? Llavors, és una festa de ciutat, això és cultura, això no és entitats, vale? I aquí hi ha molts temes que jo crec que falta converses amb gent de l'Ajuntament. I després, quan es comenten coses com el que has dit, no? De dir, bueno, suposo que es retallaran, bueno, cultura, esports, és normal perquè són activitats no essencials. Ja sé que no és la, ja no sé que no és el que penses tu, però a mi això de que no sigui essencial em posa negre, perquè com que no és essencial la cultura, és ultraessencial. O sigui, si volem que els infants i els adults tinguin capacitat de pensament, que tinguin pensament crític, que tinguin criteri, que tinguin llibertat de pensament, no sé, moltíssimes coses, com podem retallar cultura? I ja ho sé que alguna cosa s'ha de retallar, però és que a mi em posa els pets de punta, igual que em posa els pets de punta que es retalli cooperació, però cultura quasi que més, perquè és nostra, és d'aquí, vale? Vull dir, ajudar els altres també està molt bé, i tant. Jo participo en el DENIP cada any, sóc educadora especialitzada en educació de drets humans a través de l'art, però, per favor, cultura, no sé, per mi no ho visualitzo, no ho entenc, i em costa molt de comprendre.
Però, tristament, acostumes, i a més els dos, o sigui, cultura i cooperació són, en aquest sentit, els germans pobres i els més assenyalats.
Però mai hi ha una alternativa, dir, com seria si no fos així? Vull veure algú que m'ho expliqui. Què passaria? Seria tan greu l'altre? És a dir, necessito una mica que es provi alguna cosa diferent. És que a mi m'avorreix el govern.
Jo crec que el problema, no estic, jo estic d'acord amb el que dius tu, jo em referia més a això, activitats de Nadal i altres, bueno, al final s'ha d'ajustar el pressupost. El problema és que al final un ajuntament té moltes despeses compromeses. O sigui, dels 144 milions de pressupost, de memòria, uns 45 que són nòmines, que d'aquí no ho pots tocar. Hi ha uns 35-40 que són il·luminació, neteja, que tot això són contractes que no pots tocar, i et queda un marge relativament petit per al final per intervenir. Són inversions que baixen un 80%, són ajudes a famílies, són ajudes a empreses, i per tant aquest jo crec que és el problema que és el problema, no? que tu deies, perquè es toca això, jo crec que una mica que és aquest el motiu, perquè és al final l'únic on tens un cert marge.
Però mira, si a mi em diguessin, aquests problemes que s'eternitzen a recursos humans de l'Ajuntament, si s'acabessin, diria, pues mira, va, un any d'una mica de retallada de cultura, si em prometeu que s'acaben els problemes de recursos humans i hem posat les persones necessàries per gestionar una ciutat de molts habitants. Si hi hagués alguna cosa que jo digués, ostres, s'ha notat, però jo com a treballador de l'Ajuntament, molts cops hi ha molts problemes aquí i estan molt eternitzats, vale? És un tema que és molt recurrent, jo no sé si esteu al dia d'això, però és un tema molt gros. per què no se solucionen aquests temes concrets que també porten molts anys enquistats, no? Jo no ho veig que amb la retallada se solucionin.
No, perquè ara crec que estem en l'escenari de no fer una retallada per millorar un servei, sinó per aixugar un forat que hi ha, bueno, que s'ha descrit i que també n'hem parlat aquí.
Sí que per mi, vinculat amb el tema dels pressupostos, per mi és interessant també, sempre es demana en el ple que es debati junt amb les ordenances i amb els impostos. A mi no em sembla molt normal que en una situació com està l'Ajuntament, que ens han dit que hi ha un forat milionari, que jo m'ho crec, que hi ha un dèficit, que s'haurà de retallar en tots els serveis, a mi no em sembla normal que Sant Cugat sigui dels pocs municipis de Catalunya on no augmenti l'IVA. A Rubí augmenta, per la part que em toca, que he vist a Rubí, augmenta un 12%. La taxa de les escombraries és un 33%, que això ve marcat per la Unió Europea, que el Carles Brugaroles ja va dir que això s'hauria d'imposar, però de moment no. O sigui, no pot ser que si hem de fer una retallada d'aquesta magnitud no es pugui plantejar un lleuger increment ni que sigui de l'IBI, perquè al final s'ha de finançar tot el que es gestiona l'Ajuntament. I bé, jo crec que en la lectura política crec que tampoc no és molt intel·ligent no haver-ho fet, perquè si no ho fas ara ho hauràs de fer l'any que ve, o d'aquí 2 anys, o d'aquí 3 anys. Jo a nivell polític és igual que han fet amb els salaris, que han dit ens els pugem ara, perquè així d'aquí 4 anys ja ningú se'n recordarà. L'IBI també s'hagués hagut d'actualitzar, jo crec. I perquè no, perquè si tens una situació tan difícil econòmicament, doncs els ingressos els has d'augmentar, perquè no pot ser que retallis un 27% respecte a el que es farà aquest 2023.
No sé si era promesa electoral, potser, o no ho sé.
No, sí,
la congelació,
sí,
diguem, de
Junts. Però és més, sí, el que diu el Bernat, jo crec que s'han enganxat els dits, al final acaba sent pitjor el remei que l'enfermetat, i veurem què tal. Jo veig també que el tema de la... comentaves l'Eva, no?, que deies en plan de el vot per no bloquejar el vot abstenció de CUP i PSC, home, és significatiu perquè és sintomàtic, perquè no els hi cal, perquè és que Esquerra i Junts té majoria absoluta i aleshores poden fer el que vulguin. Per tant, encara que tota l'oposició et bloquegi, és igual, però per això és sintomàtic l'abstenció, per veure què tal, cosa que jo crec, tot i així, que canviarà. És a dir, l'aprovació definitiva dels pressupostos, aquestes posicions d'aquests grups municipals no seran ben bé els mateixos. Per exemple, ahir sabíem que hi ha com a mínim un dels partits que podríem sospitar, no?, de que potser s'apropa més a la idea que té Junts de govern, que van votar que no, simplement i llanament, pel fet de que no havien rebut la documentació en temps i que no s'ho podien mirar, i aleshores era un no de... bueno, categòric, el dir, pues, potser els números estan bé, potser ens van bé, però no ens ho heu presentat a temps, i aquesta urgència, nosaltres les coses no es fan així, i aleshores van votar que no. Aleshores, ara, amb una mica més de temps, que s'ho podran mirar i analitzar ben bé, jo crec que els números canviaran, i veurem també que PSC i CUP, a veure si, com comentem, no?, si realment es respectarà aquest blindatge a les despeses socials, que és el més important i és el que defensen,
que suposo que això és el que estan esperant.
Correcte, i això s'ha d'acabar de detallar i tal, perquè és que fins i tot ahir al migdia els hi van passar a tota l'oposició un nou document amb canvis i modificacions de l'esquetx de pressupostos que els havien passat dimarts passat. És a dir, que a 2 hores, 3 hores de ple em van comentar algun dels portaveus, els hi van passar nova documentació, home, és que no dona temps a mirar-s'ho.
Sí, sí, és la situació és aquesta. Es pot llegir l'abstenció del PSC i de la CUP, no sé si com un... nosaltres estàvem allà dins, no? És a dir, nosaltres estàvem dins del govern en aquests últims 4 anys, i podem entendre, no?, de que... no, ara et faig un bloqueig d'entrada, però si després veuen els números i no els hi agraden, o no són prou socials, o el que sigui, doncs...
Una mica també de responsabilitat, no?, també, de
ser
responsabilitats, de dir, nosaltres hem sigut els que estàvem liderant el timó que ha provocat tot aquest desgavell, que probablement, sí, evidentment, tenen part de culpa, perquè no ho hauran gestionat tot el bé que ho hauria de fer, com ja va dir l'Helena Vila, la portaveu del PSC, que va dir que segur que ens hem equivocat. Pues, evidentment, segur que s'han equivocat. Però també és el que deien, no? També hi havia un context socioeconòmic molt complex que tampoc era gaire fàcil de pilotar. Aleshores, jo crec que aquesta abstenció resulta més, no?, en això de dir, assumim responsabilitats, ho vam fer malament, veiem on ens porta, i després veurem si això és una tònica que es manté o varia.
I perdó, però hi ha molts problemes d'aquesta ciutat que hi venien de molt abans del tripartit.
Correcte.
I que el tripartit va intentar solucionar, òbviament no se n'han sortit, però vull dir, juntament amb totes les circumstàncies socials, però problemàtiques endèmiques, porten temps i temps que
potser no es van adoptar en aquell moment, però perquè no van fer res per solucionar-les, és a dir, o no van fer prou perquè no es van acabar, no? Vull dir que aquí també és molt fàcil mirar petit, no?
Oh, però que també és curiós que el primer principal partit de l'oposició del plenari t'acabi votant una abstenció. Bé, i a veure que...
Jo crec que en aquest cas el PSC estava aquí Sant Cugat i ho ha dit, que la seva intenció és arribar a acords amb el govern. Correcte. I decidir, i jo crec que aquesta és la seva voluntat, doncs a veure si, bueno, doncs influint el govern de la ciutat, tot i que tingui majoria.
I a més crec que també entre la CUP i el PSC, la CUP, el líder de la CUP ara mateix, és la persona que sí que estava a dins del govern i liderant aquest partit, i aquesta assumpció de responsabilitat la fa, però defensa molt el que va fer, i l'Helena Vila, tot i que estava a dins, no era la responsable econòmica, i hem vist molts gestos en què es desmarca del seu antecessor, del Pere Soler, assumint unes culpes que segurament ella no, com que ella no va provocar, en part, sí, el partit, però en ella no, li és més fàcil de jugar aquest joc i també desmarcar-se políticament de l'etapa anterior, tot i que insistim, els tres regidors del PSC, els tres estaven a govern també, eh? no són cares noves. I el tema de l'IBI, ens queden 4 minuts. M'ha agradat l'apunt que feies, Bernat, perquè realment fins i tot els partits d'esquerres, diríem, políticament diuen: pugem ara el primer any dels quatre i congelem els altres. És a dir, aquest era el moment per fer-ho, no? Una altra cosa és que si has fet una promesa electoral t'enganxis o no t'enganxis als dits, però els partits són molt diferents. Esquerra està pujant, aquí defensa que no, i Esquerra està pujant a altres llocs, fins i tot en una tertúlia aquí amb el PP, el PP, que estava a favor de no pujar ni l'IBI ni els impostos, a Castelldefels, que han tornat a manar, pujen l'IBI un 9%.
A tot arreu ho estan pujant, i jo crec que en part potser no ho han pujat per el que comentava abans de l'increment salarial. Clar, vendre les dues coses juntes, doncs, i al final les retallades, jo crec que la gent en aquest cas tampoc serà molt conscient, i realment, vull dir, si deixen de fer una viabilització, doncs la gent no és algú que tenia, per tant no ho veurà. Però doncs la gent li puja el l'IBI i a pagar 50 euros més cada rebut, doncs sí que serà algo que li afectarà més. Jo crec.
O veurem l'austeritat també d'ara a les festes de Nadal.
Sí, sí.
Serà prou curiós de, havent baixat les inversions, com baixaran, i tot plegat al marge de maniobra, a veure com serà, si ja serà algo tan espectacular com l'encesa de llums dels darrers anys, o
que potser tampoc cal.
Exacte, correcte. En situacions crítiques, si s'ha de deixar d'estar, sí, de gastar alguna cosa, estem tot
no farem que... no farem com Badalona, no.
Exacte, no cal un arbre de 40 metres. I em sembla curiós també lo de la que no ho hem comentat una mica per sobre, la venda de patrimoni de l'Ajuntament, que sí que tothom va posar com una mica el crit al cel en plan de, escolteu, què vol dir realment venda de patrimoni i quin patrimoni? Que no és el mateix vendre una parceleta d'un lloc que l'Ajuntament sigui titular a vendre, per exemple, Torre Negra.
Un edifici. Dir,
Molt curiosament, el càlcul que han fet...
Són 3 milions.
Coincideix amb el que van pagar per Torre Negra. Però segurament és una casualitat. Segurament és una casualitat.
Esperem que sí, per favor.
Clar, home, acabem de comprar Torre Negra, no la vengem.
No, l'hem comprat, però jo crec que de moment això estarà tancat un quant temps, eh? Perquè crec que la inversió que s'ha de fer per poder-la obrir són bastants milions d'euros
i... Bueno, i s'ha de decidir l'ús, també, perquè estava pendent que es fes una assemblea ciutadana que no està ni se l'espera.
Podríem fer la mirada a Torre Negra i ja ho tindríem solucionat.
Hi ha hagut moltes propostes. El drinking, també volíem fer la mirada al drinking. Bueno, hi ha opcions. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Avui dos temes aquests durs i feixucs, i que en seguirem parlant, perquè amb el pressupost també en seguirem parlant. Ara tot just era l'aprovació inicial, pot haver-hi algun tipus d'esmena, al·legació, pot haver-hi petits canvis, veurem els canvis també de vots polítics. Si tot va bé, no es farà amb una extraordinària, no? Sinó que el dia 22, el ple del desembre, que serà el dia de la loteria, el dia de la loteria, al matí, és a dir, per tant, confiem que no toqui la loteria a Sant Cugat pel bé dels periodistes.
No, per favor, que toqui.
Perquè si no, aquest any no.
M'ha arribat de primera mà que Carles Provaros diu: no farem plans extraordinaris perquè costen molts diners a la ciutadania, i per tant tot el que es pugui fer en plans ordinaris ho farem allà.
Molt bé, doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre, i als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí, per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Que vagi bé.